Programa especial de Punt 7 Ràdio. Parlem amb Joan Castanyo, alcalde de Sant Celoni.
Hola, bona nit. El proper 24 de maig se celebraran les eleccions municipals de Sant Celoni. Per tant, s'acabarà un nou mandat. El nostre consistori ha estat encapçalat durant aquests últims 4 anys pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Per fer la valoració d'aquest mandat, avui parlem amb en Joan Castanyo, l'alcalde. Hola, Joan.
Hola.
Ja a punt d'acabar aquest mandat, com valores aquests últims 4 anys?
Bé, sí, estem a punt d'acabar ja, no? Estem al mes de febrer i el maig s'acaba, que no és el maig, eh? Perquè l'Ajuntament continua fins a...
13 de juny.
Sí, 13 de juny, que entra el nou Ajuntament, els nous regidors i regidores. Bé, jo valoraria aquest mandat com un... Ha estat un mandat complex. Són anys complicats. Primer, en minoria. Hem governat en minoria. Amb manca de recursos, retallades, per un costat i per l'altre. Doncs, per exemple, escola Bressol, escola de música, retallades des de la Generalitat de Catalunya, des del govern de la Generalitat. Però jo diria que en aquests 4 anys hi hem fet front per nosaltres amb 3 pilars imprescindibles, com són promoció econòmica, per posar les bases a nivell de poder crear llocs de treball, tant urbanísticament amb alguns terrenys, com amb temes de formació per a les persones, amb educació, que per nosaltres l'educació no és una... És una inversió per nosaltres, no una despesa. Hi ha gent que diu, és una despesa, no, per nosaltres és una inversió de present
de
i de futur. De present i de futur. I també la pota de benestar social. Importantíssim, no? Benestar social comunitat, no? Per què? Perquè els efectes negatius de la crisi són molt importants, a Sant Celoni, a tot arreu, i la situació econòmica de ciutadans i ciutadanes de la nostra vila doncs ho pateix, ho ha patit, i nosaltres hem d'intentar solucionar-ho amb la mesura que sigui possible.
N'anirem parlant de tots aquests punts més concretament,
sí, sí,
a mesura que anem avançant aquesta entrevista.
Estic a la teva disposició.
S'ha pogut fer tot el que teníeu previst inicialment?
Jo fins i tot el programa, no? El que en diem el programa de les coses grans s'ha pogut fer o està a tocar de dits, allò que diuen a punt de fer-se. Problemes endèmics estan a punt de solucionar-se. Jo diria que hem iniciat projectes a tots els nivells, no? En l'àmbit educatiu, el tema d'educació, que és el que jo deia que ha de ser, que és una inversió. Ens trobem amb l'Escola Soler de Vilardell amb un projecte fet, que és immediat, bueno, immediat en el sentit que el curs 2016-2017 funcionarà, nou edifici de formació professional, per primera vegada Sant Celoni tindrà un edifici específic de formació professional, això, per exemple, és un exemple en l'àmbit d'educació. En l'àmbit d'infraestructures, doncs, d'aquí uns dies ve el subdirector general de carreteres perquè ja està acabat el projecte de la rotonda a la Porta de Llevant, a la zona de Salicard, bombers, diguem-ne, doncs que ja està acabat el projecte i s'adjudicarà dintre d'aquest primer trimestre del 2015. O sigui, està
ja
a tocar, com deia, a tocar de dits, no? I nosaltres això ho hem reclamat, de fet, fa anys, però jo diria que com a Ajuntament hem sigut actius amb això. No ens hem conformat amb que hi havia dos projectes de rotondes a diferent nivell i que ara econòmicament no eren viables, i a començament d'aquest mandat nosaltres ja vam presentar dibuixos, alternatives, tant en la rotonda aquesta que ara ja hi ha el projecte acabat i tal, com també a l'accés al barri de les Illes Velles, que és un barri amb moltes persones que hi viuen, i també al polígon Molí de les Planes, que també és una zona potent industrialment. I les dues coses ja tenim, hi ha els projectes, primer es farà la rotonda i després es farà l'altra. I hem estat actius perquè... Jo diria que conformant-se de dir allò no es pot fer i tal, sinó com a Ajuntament ja vam presentar alternatives. També jo destacaria l'increment important en la partida socials. En les partides socials hem de tenir en compte, ara hi ha aquesta paraula que surt bastant, la pobresa energètica, perquè hi ha, diguem, demandes de les persones i a més és una necessitat. Doncs, per exemple, en pobresa energètica, l'aigua, llum i gas, en aquests 4 anys hem triplicat el pressupost dedicat a això. I en tema de sumant aquest i sumant altres, com pot ser ajudes d'habitatge, temes de salut, de formació, etc, hem més que triplicat, no? El 335% hem dedicat a recursos a les persones, directament a les persones. Per nosaltres això és molt important. També hem dotat de contingut Sacsala, no? És un edifici nou, necessari, que es va fer l'anterior legislatura, gràcies a el que en deien aquesta injecció de diners que hi va haver a l'Ajuntament els anteriors 4 anys, que va ser el Plan Zapatero, que, uh-huh. i en aquest cas tots hi vam estar d'acord de fer un nou edifici a Sacsala, però l'hem omplert de contingut, de cursos necessaris per tal de que persones aturades poguessin, en aquest cas, tornar a engegar una dinàmica d'aprenentatge i de bellugar-se. I això també ha anat força bé i ja s'han fet bastant cursos, així com Sacsala, bueno, tots els cursos que es fa el que en dèiem, no? Escola d'adults, d'idiomes...
Tota l'oferta que hi ha
a nivell d'emprenedors, etcètera, etcètera. I deixem engegats, com deia, no? Projectes a tocar de dits que es realitzaran en pocs mesos i durant aquest proper mandat doncs, es posaran a l'abast. No hem prioritzat projectes mediàtics, allò de dir, farem una gran cosa i això, no?, que arrossegui la gent, com si sigui... perquè hem de ser realistes, hem de trepitjar de peus a terra. I...
Clar, potser també no és el que necessita la societat, sinó que necessita més el que deies, no? Coses endèmiques que faltaven.
Que faltaven, solucionar-les d'una vegada per totes, perquè jo crec que anys anteriors hi va haver, com ho diria, altres prioritats, i que també es van fer. I bueno, jo l'altre dia... algú em deia d'aquest sens orgullós, però jo sempre ho dic, jo no em sento orgullós, em sento orgullós com a poble, de tenir alguns equipaments. Doncs em sento orgullós de tenir una escola de música municipal, que allà hi pot anar tota la quitxalla i poden haver el tema de beques, etc, que ningú en quedi fora. Però tenim un Ateneu, no? Tenim la biblioteca, per mi molt important, que allà sí que és... La biblioteca sí que és una mostra de la igualtat d'oportunitats, no? Que tothom pot anar allà, agafar un llibre, llegir a la casa seu, té accés a internet, té música, i és una manera de fer realitat. La igualtat d'oportunitats per mi és una paraula màgica que hi hem de treballar sempre. I no, jo, com a socialista, crec que és un dels objectius de que tothom pugui, no? No pels seus, perquè tingui més diners o menys, pugui deixar-se d'estar de coses culturals i estar endarrerit en quant a oportunitats. En deixarem de coses per fer, El que passa que jo crec que amb la bona planificació que hem fet es aniran fent aquestes coses i quedaran pel poble, que és lo important, per la gent del municipi i per la gent que ens vulgui visitar. Un exemple és la carretera vella, acabar la carretera vella, que aquesta setmana vam tenir reunió amb els veïns explicant-li les fases. Tots hi estan d'acord, la comissió que hi ha de seguiment hi està d'acord i es comença aquest mes també les obres.
Sí, la setmana que ve.
I estarà amb obres durant les eleccions. Per mi, l'important és fer-ho bé, planificar-ho bé i no córrer perquè venen unes eleccions. I en tinc experiència alguna vegada, i me'n recordo, ara és un comentari, me'n recordo que quan s'estava fent la plaça de l'estació,
sí,
algú va dir, a nivell de la constructora, va dir, que us interessa abans de les eleccions? Jo vaig dir, no, m'interessa que l'obra es faci bé. Ara hi haurà eleccions, hi haurà molèsties als veïns, però vull que l'obra es faci bé. I amb la carretera vella és el mateix, que l'obra es faci bé i que s'acabi quan s'hagi d'acabar, que serà anant bé al setembre o aproximadament.
Un dels punts que apuntaves al principi és que heu hagut de fer front amb un govern en minoria, heu tingut canvis entre els regidors. Com ho heu pogut compaginar?
Jo diria amb dedicació, amb responsabilitat i amb mà oberta. Mà oberta als altres grups, intentant extremar el diàleg, compartir, escoltar totes les propostes d'altres grups. I jo crec que s'ha anat fent, i hem pactat, pràcticament la majoria de coses s'han arribat a pactar. Jo diria que és més complexa que un govern de majoria absoluta, perquè fas el teu programa i canvies coses del programa, perquè potser no, has de canviar alguna prioritat perquè alguna cosa no es pot fer, però és més enriquidor. I aquesta legislatura, per exemple, en la Junta de Govern Local, que en diuen, que només és el govern, jo he convidat a tots els grups i tots hi assisteixen, perquè vegin, no?, coses que són més de feina del govern, que també ells en tinguin coneixement, no?, en les meses de contractació, a tot arreu, els altres grups també estan convidats.
A l'hora de fer el pressupost municipal i tenir en compte la gestió financera de l'Ajuntament en general, què s'ha tingut en compte? S'han mantingut el que venia dient altres anys de les polítiques d'austeritat? O ja s'ha avançat una mica en aquest sentit?
Bé, les polítiques d'austeritat les hem tingut molt clar que no afectessin a les persones, al revés, no? Les polítiques d'austeritat han servit per, com ho diria, han servit per tenir recursos per dedicar, com deia, a augmentar les ajudes directes, les beques menjador, per exemple, els infants tenen beques com van a escola alguns, no?, que en famílies necessitades, però es trobaven que al Nadal no hi ha escola, a l'estiu no hi ha escola. Doncs, per primera vegada a Sant Celoni, s'ha fet o un carnet o un pacte últimament, aquest últim any un pacte amb el mercat municipal, doncs també que amb un tipus de carnet de vales doncs poden anar i garantim aquesta alimentació en aquests infants. Per això han servit les polítiques d'austeritat. A l'Ajuntament de Sant Celoni teníem una situació complexa, amb un endeutament molt alt, pagàvem molt, no?, d'amortització d'interessos. Hem de tenir en compte que teníem un endeutament de 16 milions d'euros al començament de la legislatura i acabarem amb 8. Haurem pagat 8 milions d'euros, que això també vol dir que cada any redueixes la quantitat que tu has de destinar a pagar aquest endeutament i pots dedicar-ho a altres polítiques sense augmentar impostos i taxes. I això per nosaltres és bàsic. I així hem pogut fer front a aquest increment de la demanda social, d'habitatge, de gent que si no els hi tallarien l'aigua, els hi tallarien la llum. I amb això hem fet tot un... Vaja, jo diria que hem fet una acció contundent per destinar els diners a les àrees bàsiques que abans comentava, promoció econòmica, educació i benestar social. I un exemple d'estalvi, que de vegades som una mica incompresos, o hi ha queixes molt raonades i que hem solucionat, per exemple, l'estalvi amb l'enllumenat públic del carrer. Estem en un... Els països mediterranis tenim la fama de que es vol que de nit tinguem el mateix llum cada dia. Quan vas als països nòrdics, o Alemanya, o altres països, doncs veus que la llum a la nit és molt més suau. Doncs apagant fanals, hem fet un estalvi de bastants milers d'euros que hem pogut destinar a polítiques socials o a altres temes, i també el que fem és que això no serà per sempre, sinó que fem un pla director d'enllumenat que el que farà és canviar lluminàries i bombetes i tenir més uniforme l'enllumenat i, en canvi, que es continuï produint aquest estalvi o més. També hem estalviat en tema de festes. En tema de festes també s'ha reduït, però s'han continuat fent activitats culturals i festes, però de vegades amb un import més baix de recursos destinats aquí.
Has apuntat que en educació aquest 2015 preveu ser bastant prometedor, segons les previsions, perquè es podrien això començar les obres del nou edifici que ha d'acollir cicles formatius, també l'Escola Soler de Vilardell. Ha costat arribar fins aquí? Perquè vosaltres des de l'Ajuntament ja es va oferir des de fa anys portar una part econòmica important.
Sí. Bueno, aquesta legislatura ha estat, sí. També, sí. Ha costat perquè... Bueno, ha costat. A Sant Celoni, per fer una nova escola, es disposava de terrenys a la Forestal, que també ja es van planificar, i ara els terrenys que també van planificar al costat de l'Institut. L'escola de la Forestal, per tot un seguit de raons, no va tirar endavant, i ara nosaltres vam agafar el compromís de... Com ho diria? De donar una empenta a la possibilitat de fer la nova escola i la formació professional, el que en diem ara cicles formatius, se'n diu. I el que vam fer és una aposta, i l'Ajuntament, hi ha un compromís, ja hi ha un conveni aprovat amb la Generalitat de Catalunya de que l'Ajuntament aportarà 1,5 milions d'euros per fer possible la construcció d'aquests dos edificis. I nosaltres complirem el compromís, aquests diners, no?, hi són. Vam dues fases, el milió ja està reservat, i després l'altre 500,000. Vull dir, però quan es vagin fent les obres, nosaltres també anirem abonant aquesta quantitat, no abans.
De mica en mica.
Són diners de tots nosaltres.
Sí. Però que també se'n beneficiarà tota la població.
Tota la població i poblacions del voltant.
Exacte, Baix Montseny.
Tot el tema de formació professional, doncs se'n beneficiaran altres municipis. Sí.
També has parlat de que s'ha dotat de contingut una mica tot el que era l'edifici del Sacsala en tema de formació, demanda. Com heu establert aquesta demanda en funció de les necessitats que hi ha amb les persones que hi ha a l'atur? Com s'han triat aquests cursos?
Sí, hi ha cursos que són, com ho deia, per exemple, idiomes, són per qualsevol persona que vulgui, no?, fer anglès, fer alemany, no? hem posat nous idiomes, francès, i això s'ha fet veient la demanda que hi havia, no?, de nous llocs de treball, fins i tot de nous llocs de treball fora, d'estar més ben preparats, i això pot ser gent que estigui aturada o que estigui treballant. No? Molts d'aquests cursos són per tots. Però després n'hi ha uns específics per persones aturades, que s'han fet alguns a nivell, per exemple, pensant amb gent emprenedora que té ganes de fer coses i se'ls han fet cursos de formació a nivell fiscal, a nivell comptable, etc. I després hi ha uns altres cursos que el que s'ha fet és específicament per un, com ho diria, per... intentar trobar feina en alguns sectors. Per exemple, hi hauria un curs que s'ha fet i s'ha repetit, atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Gent que potser si està formada i preparada i amb aquest curs pot entrar en una residència a treballar, en algun centre de dia, hospital de dia, amb persones, en aquest cas, amb unes necessitats especials, o entrar a treballar en una empresa que tingui personal que fa aquestes feines a cases individuals a nivell privat, no? Per exemple, el socorrisme en instal·lacions aquàtiques. També s'ha demostrat que, encara que sigui de vegades de temes de temporals, de temporada, doncs per piscines a l'estiu, per hotels, per piscines com la que tenim a Sant Soni, no?, que són piscines de tot l'any, o llinars, o així. I aquest curs l'hem anat repetint perquè la gent, una bona part de la gent s'ha anat diguem, col·locant, que això és l'important. I després hi ha hagut cursos que igual s'ha fet un any i no s'ha repetit, perquè també nosaltres el que demanem aquests cursos, i després depèn de si te'ls otorguen, no? Però Sant Soni ens han atorgat novament els cursos que hem demanat, perquè jo diria que hi ha un bon personal professional i també els índexs de col·locació també són doncs, positius. Per exemple, un que és més esporàdic, per exemple, l'any 2013 vam fer desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web. No? Ho fas un any, veus que també veus la demanda real que després hi ha de persones, veus si es col·loquen o no es col·loquen i després si veus que és un curs que ha anat bé un any però no ho fem un altre any perquè igual després seria, com ho diria...
Sobresaturar un mercat que no existeix.
Això mateix, i que la gent sortiria decebuda perquè després no troba feina. I això ho hem anat fent i hem passat, no? Hi ha anys que hem fet 5 cursos, 4, 3, depèn de també de la demanda de la gent i dels que ens han atorgat. Es fa una mica a mida, també, i a mida del que et permeten les instal·lacions. Clar, no pots fer un curs, per exemple, de manyà o de torn, si no tens les instal·lacions de torns i preparats, no? Això està clar. Però ha estat molt positiu. Saxala té una dinàmica, a més, això ho hem acompanyat amb el conveni que es va fer amb la Cambra de Comerç, també de suport a les empreses, de fer tràmits d'exportació des del mateix Saxala, de tramitar els papers i de fer cursos també via Cambra de Comerç, via Diputació, no? Via Ajuntament. És la suma de tot un seguit de coses que fa que hi hagi allà, jo diria, com... Bueno, és un lloc amb molta empenta.
En aquests anys també hem vist noves iniciatives, com per exemple l'Ajuntament Jove. Ha estat d'apropament de la ciutadania, potser d'una altra edat, el que és l'Ajuntament?
Bueno, són aquestes eines de participació que el programa, no, ja ho deia, el programa Jove, i per nosaltres ha estat molt important que des de les diferents escoles es treballi per un projecte, es porti en un ple, perquè són ells que el porten en el ple, i després l'Ajuntament tria el projecte que creu que en aquell moment és més òptim. I tenim, bueno, bones experiències i de vegades reptes importants quan et presenten algun dels projectes. N'hi va haver un, el primer va ser el de la senyalització de la ronda Partagàs-Tordera, que aquest ja s'ha fet, diguem, jo per exemple l'he fet aquesta ronda, que és que la gent pugui veure que es pot fer tot un seguit de volta a Sant Celoni, no?, als diferents indrets, i que té continuïtat, que després es pot millorar perquè hi ha llocs que no són igual amb bicicleta, és més o menys accessible, però es pot fer a peu, es pot fer perfectament. El segon, si no recordo malament, va ser el del menjador social, que això també vam comentar-ho amb els guanyadors, amb els alumnes i el tutor, i també vam veure bé el viatge que feia l'Ajuntament. No pensar en un menjador social excloent, de moment excloent, sinó pensar en que la gent pogués tenir una ajuda d'aliments, per exemple, i fer-ho a casa, els que puguin. Dues, també pensar en que hi ha gent que potser el que has de fer és portar-los d'alguna manera, ajudar-los o pagar-los, que puguin anar a un establiment de restauració, perquè, bueno, perquè és una cosa més normalitzada. I com a últim extrem també tenim un espai pensat i dedicat doncs de poder fer l'experiment aquest del menjador social amb les persones. Això va molt lligat amb tots els serveis socials, veure la necessitat i després engegar-ho. Però està tot a punt amb la col·laboració de l'Associació Neurològica, que és el local que ells fan servir, i l'Hospital de Sant Soni, que és el que portaria el càtering. Tot això està lligat per des de serveis socials, quan es veia la necessitat de que hi ha 4, 5, 6 persones que ja ho requereixen, ja
tirar-ho endavant.
De moment estem encara a l'espera de concretar aviam, no, això, que hi hagin algunes persones que ho demandin. No ho muntarem sense que hi hagi, de moment, la demanda. I això és normal, no? Però sí, sí. Està preparat. Ens va fer obrir els ulls perquè sabem que en altres llocs funciona i també els hem visitat. I després el darrer és un tema de cinema, no? Cinema alternatiu, que això Cultura ho té entre mans per veure ja, com es pot fer i també que acabin de, no, de portar les seves idees als joves, que els nois i noies que ho van plantejar, per igual fer el tastet i veure ja, també si funciona.
Sí, abans, hi ha resposta o no.
Hi ha resposta o no. Abans anys enrere me'n recordo del Cinesfòrum, que estava molt d'actualitat i es feia en Cinefòrum, amb discussió, no? Doncs és un projecte similar que s'ha de mirar la viabilitat i tirar-ho endavant. Però per mi el més important és el tema de participació, que ells es posen en valor una feina que fan, la plasmen amb dades, amb visitar llocs, no? Amb mirar llocs que ja funcionin, alguna d'aquestes coses, i després t'ho plantegen com a ple de l'Ajuntament, i l'Ajuntament tria. I normalment tothom hi ha posat molt d'esforç i molta il·lusió.
També és una manera això de sentir-se més, encara més partíceps amb el que és a nivell municipal.
Sí, i perquè això és... Bueno, aquesta setmana tenia la visita d'un curs del Cor de Maria, per exemple, no? De quart, que normalment venen els de tercer, i en canvi estaven treballant allò i la mestra va dir, mira, vam creure interessant venir a l'Ajuntament. I és engrescador les preguntes que et fan, i també és una manera de participar, que coneguin l'Ajuntament, que coneguin que és un lloc que tots són persones normals i corrents, que l'alcalde no és una cosa rara, sinó que està al seu abast, seu, de la família, i no, és molt engrescador aquesta participació dels diferents nivells, en aquest cas escolars, no? Però també de la gent.
Com s'ha impulsat el teixit empresarial i comercial del municipi, que és també un dels punts potser afectats també pel tema de la crisi?
Bé, amb el teixit empresarial i comercial, jo diria diverses coses. Una, amb el teixit empresarial s'ha encetat una dinàmica de contacte directe amb les empreses. Una, de contacte amb les empreses grans, perquè fan una reunió dues a l'any i l'Ajuntament hi assistim també, explicant coses de l'Ajuntament, però ells fan una reunió de seguretat una vegada i altres de contacte. Això una o dues a l'any i nosaltres hi assistim. Fem pinya, que és lo important, i així ens traslladen també les seves inquietuds i coses que algunes, no, de demandes en l'Ajuntament. També conjuntament, aquesta setmana passada teníem reunió amb l'Associació d'Empresaris del Molí de les Planes, que fa un any que s'ha constituït, i ells també reconeixen que va ser iniciativa de l'Ajuntament, i després hi ha hagut l'esforç d'ells, que s'han constituït i que hi ha un contacte molt directe per tal de millorar, de promocionar el polígon Molí de les Planes. Això també és una, vaja, és una iniciativa, jo crec, interessant. I en temes de, per exemple, en temes empresarials també hem d'estar atents. L'altre dia en el ple aprovàvem un tema urbanístic de la zona de la Vall-llòria, el que era l'antiga Plement, per tal de fer possible el manteniment d'una empresa i creixement d'una empresa que està ubicada a Riells, però que té, que ara el seu creixement ha de ser per la zona de la Vall-llòria. I el que vam portar al ple ja feia dies, i ho vam tenir que tornar a portar perquè no havia sortit aprovat la primera vegada, perquè la planificació sempre ha de ser de futur, no podem encallar-nos amb temes de veure avui, sinó que has de pensar en el futur. I els fets ens van demostrar al cap d'un mes o dos de que hi havia una empresa, el que jo havia dit que havien de tenir terrenys a punt industrials, al cap d'un mes es demostra que aquella empresa compra uns terrenys perquè vol ampliar. Doncs jo crec que això ho hem de tenir a punt i així ho intentem fer. I després, a nivell comercial, el que es fa és un contacte directe amb el comerç. Ara no hi ha unió de botiguers, per desgràcia, perquè sempre és important que hi hagin associacions, però hem impulsat les fires, no? les fires de Nadal, la Fira del Loni, que és una iniciativa nova, la tardor gastronòmica, i jo crec que aquesta és una demanda del comerç i és una manera de també de sortir de cara en fora, tant a la gent de Sant Soni, que sàpiguen el que tenim, com de gent de fora que ens ve a visitar. Hi ha una dada que, per primera vegada, la Fira de Nadal es va fer una enquesta i es va demostrar que, bueno, que passen més de 20.000 persones. I això jo crec que és interessant saber-ho, que passa quantitat de gent i després una part compra, que ja va bé perquè deixen calerons al nostre comerç, que també ho necessita. I també hi ha tot aquest impuls al tema gastronòmic, com la tardor gastronòmica, etc., i que des de l'Ajuntament ho vetllem, perquè ara mateix que es torna a fer tot el tema de teatre a l'Ateneu, hi ha la promoció aquesta de teatre i forquilla, que pots fer, anar a veure una obra de teatre, o anar el diumenge amb la Quitxalla a veure un espectacle infantil, i després, per un preu molt mòdic, tens entrada i tens o pizzeria o restaurant. I això, els restaurants ho han valorat molt positivament. I és continuar per aquest camí.
Anar fent passet a passet.
Anar fent camí.
L'habitatge també és un dels punts que s'ha posat sovint sobre la taula del consistori. Creus que s'ha avançat prou en aquest terreny?
Dret a l'habitatge, sí. Entenc jo què és, no? Volguem dir, si hi ha gent que necessita habitatge, s'ha fet algun tipus d'acció. Jo diria que sempre es pot fer més, però hem passat de tenir 0 habitatges com a ajuntament, de gestionar 0 habitatges, a avui gestionar-ne 10, perquè el ple últim. Hi va entrar un habitatge que era de la Generalitat i que anaven a desnonar unes persones que hi vivien. O sigui, hem passat de 6 habitatges de lloguer segur, el que en diem lloguer segur, és una cosa innovadora també, més d'un municipi ens ha demanat com ho fem per tal de fer-ho igual, i en tenim 4 que en diem d'inclusió social, no? Que són els d'una promoció que va fer la Generalitat de Catalunya fa molts anys i que aquests ja els passem a gestionar nosaltres. I actualment s'estan acabant 2 habitatges, remodelant 2 habitatges que hi havia al damunt del que és la policia local i que també seran 2 habitatges més, o sigui, passem de 0 a 12 d'aquí pocs dies. I això ha de continuar. Un exemple, avui teníem una reunió amb una entitat bancària, la Caixa, i la PA, i nosaltres, perquè hem establert aquest diàleg de la PA, nosaltres i algunes entitats bancàries, que aquesta és la segona, i ha estat molt profitosa, perquè posa sobre la taula els habitatges que tenen, i tenim dades després dels habitatges que ells ja tenen llogats, perquè la Caixa també lloga, els habitatges que estan, no?, desocupats de moment, alguns que no són seus perquè potser eren d'una promotora però encara no tenen l'escriptura, tot això, i hem establert uns compromisos de contacte, d'anar més enllà i de posar a disposició doncs, habitatges a la gent que ho necessita. Avui, dijous, corregim uns petites coses de també el que farem, que és comprar habitatges. Avui s'aprova el plec de condicions per comprar habitatges. Tenim un fons que l'Ajuntament vam fa anys enrere dels terrenys que l'Ajuntament disposava de plans parcials, que es van vendre, i tenim un fons de més d'un milió d'euros per dedicar a habitatge, que només es pot dedicar a habitatge. I en aquest cas hi dediquem més de 400.000 euros ja a comprar habitatges. I aquests habitatges serviran per gent que ho necessita, amb un lloguer més social, i jo crec que hem iniciat un camí molt interessant i que ha de continuar.
Ha estat decisiva aquí la participació de la ciutadania, com has dit, a través de la plataforma d'afectats per la hipoteca?
Ha estat important. Jo crec que de vegades algú t'ha d'apretar, no? Encara que tinguis clar a nivell social algunes coses que has de fer, però t'esperona que hi hagi gent que apreti i, a més, que els tinguis al costat. I això és molt positiu. Avui, no?, ho dèiem, de dir, no podem permetre que hi hagin habitatges buits, s'han de llogar, i si no han de passar a un habitatge social que l'Ajuntament, no?, podem fer-ho entre l'Ajuntament, ajudes que puguin venir d'altres institucions, i ha estat decisiu, jo diria. Com dius, decisiu. Molt important, i jo valoro molt el paper que està fent la PA.
A vegades els problemes que venen d'habitatge també venen acompanyats amb altres tipus de problemes, fins i tot del poder menjar, que és el que deies també a l'inici de l'entrevista, amb el tema del més social. Sant Celoni ja es compta amb un servei de repartida d'aliments que gestiona a través de l'Ajuntament, amb Càritas i Creu Roja. Com s'ha abordat l'ampliació de la demanda?
L'ampliació de la demanda... Sí, aquest servei queda clar que es canalitza des de fa uns anys ja via serveis socials per també tenir un control, perquè les persones que facin ús tant de Càritas com de Creu Roja vinguin, no?, avalades per serveis socials. I això funciona, jo diria, molt bé, funciona, tant Càritas com Creu Roja. A part dels recursos que hi posa l'Ajuntament, ells també n'hi posen. O sigui, ells com a institucions també n'hi posen. Jo vull que quedi clar que no és només l'Ajuntament. Però sí que l'Ajuntament el que fem és un conveni anual que també hi aportem diners, i per gota que puguem, i de vegades ens comprometem amb uns diners, i si podem a final d'any també n'hi aportem més. No? Aquest any 2014... no ha estat possible, el 2013 sí, perquè les nostres partides també d'ajudes s'han disparat, o sigui, hem de fer front també a molts temes, i aleshores el que hem fet en el 2015, en el pressupost que acabem d'aprovar, és la mateixa quantitat també es donarà, amb el conveni corresponent, però també hem fet una bossa d'uns quants milers d'euros per poder posar més diners en aliments. Mm-hmm. Creiem que és prioritari.
I també deies que també s'han creat altres convenis per el tema de la pobresa energètica, no? Que no es tallin subministres a les famílies.
Sí, no són convenis, però són des de serveis socials, paguem, no?, doncs aigua, llum, gas, quan hi ha problemes perquè puguin tallar-los-hi o no puguin pagar. No es pot consentir que hi hagi, com ho diria, una diferència de no, el que diem diferència de classes, no? Que els que estan en una classe, no, superior no vegin els problemes de la gent que no es pot escalfar. Hi ha crios que no poden tenir calefacció. Doncs, si l'Ajuntament, dintre de les nostres possibilitats, podem, doncs el que fem és augmentar aquesta partida. I bueno, aquesta partida, per exemple, ha augmentat, el 2011 eren 12.000 euros, 49.000, que pràcticament és el 300% d'aigua, llum i gas. I ara, aquest any, per primera vegada, s'ha aconseguit un conveni amb Sore, amb l'empresa d'aigües, que ells cada any aportaran 6.000 euros per ajudar a les famílies que hi hagi problemes que es pogués tallar l'aigua. Bueno, de fet, l'hem firmat aquest any, però ja els 6.000 euros del 2014 també...
Ja els mil.
Sí, ja... Vam firmar el 2015, però nosaltres vam apretar perquè el 2014 també hi hagi aquesta aportació de 6.000 euros, que hi ha en el pressupost, que això és importantíssim. Sí, sí, amb aigua, per exemple, l'any passat, el 2014, van ser pràcticament 7.000 euros que vam destinar perquè la gent tingués aigua a casa.
Pel que fa a seguretat ciutadana, també hem vist alguns canvis, com també la introducció d'una nova figura, com és la de l'inspector.
Sí, va arribar un moment que vam creure que s'havia de reajustar tot el tema de la policia, això és bastant recent, i va la figura de l'inspector no hi era, en el cos de la policia, i va entrar una persona d'inspector. Nosaltres, del funcionament de la policia en el seu conjunt, actualment estem molt contents. Vam poder impulsar, s'havia començat d'una manera, no, feia un any o dos, d'una manera però molt, molt escadossera, molt petita, el tema de policia de proximitat, però ara s'ha donat un impuls a la policia de proximitat i s'han pogut fer bastantes coses que abans no es feien. Campanyes informatives als comerços, temes de campanyes informatives d'ús del cinturó de seguretat, això hi ha tota la policia, eh? La de proximitat ha fet visites a comerços, temes de quan és Nadal, quan hi ha possibilitat que hi hagin robatoris, etc etc, amb el casal dels avis, amb, no? Que abans nosaltres no ho havíem fet, o ho ha fet la policia de proximitat també, a la Vall-llòria, amb els avis. Vull dir, s'han anat fent coses, ara es vol fer un nou programa, no només el de seguretat viària que es fa en un curs, sinó abans també la policia anar a les escoles a explicar no? les seves funcions. Està en marxa, per exemple, una aplicació del mòbil a comerços quan tinguin allò sospites de que hi ha algú que pot no, fer un mal tanto, robar, o algú sospitós. Ja hi ha un aplicatiu al mòbil que no cal que truquin i diguin res, sinó que apretant
simplement
apretant, ja la policia ja queda connectada i s'engega l'alarma a la policia i es va allà immediatament. Això és de fa pocs dies, eh? Però vull dir... Es va avançant en un tema especialment de servei a la gent. Abans, si una persona havia de posar una denúncia i anava a la policia local, segons quin horari, no podia perquè no hi havia les persones preparades pel programa, havien d'anar Mossos. Vostè vaja, ara a qualsevol hora, a les 24 hores, si una persona no es pot desplaçar a la policia per un problema físic, es va a casa seva i es tramita la denúncia, diria que... S'ha fet un canvi important en la policia i tothom hi està col·laborant.
Aquests 4 anys també hem vist alguns reajustaments en tema de l'espai públic, des de canvis a les àrees de jocs escolars, també el tema de l'enllumenat, que s'ha anat canviant, obres de millora d'accessibilitat. Com les heu prioritzat?
Primer per temes de seguretat, alguns temes de seguretat. Després per temes, jo diria, d'utilització de l'espai públic. Per exemple, l'enllumenat públic, bueno, hi ha hagut un tema d'estalvi, eh? Em sembla que va enfocat per aquí, no? I el que s'ha fet amb altres casos és jocs escolars canviar-los. Tenim l'obligació doncs, posar-los amb normativa, de vegades queden fora de normativa. També en l'espai públic, a les escoles ho hem fet, i també en els espais, no sé, la plaça Contes del Montseny, ara s'està fent a Sant Ponç, però s'han anat fent a tot arreu, a l'indret aquell de les Torres, les Borrelles també ja es va fer, que és posar aquell tipus de material que fa que no sigui un lloc que quan plou abans es quedava enfangat, fins i tot hi havia a l'haver-hi... Era sorrals, però era terra, sorra, doncs hi havia abelles, cada any es repetia el tema de...
Sí, a l'estiu,
de temes d'abelles allà, i s'ha anat posant a tot arreu, ara, com deia, s'està fent a Sant Ponç, es farà a la Vall-llòria, és anar tinguent unes àrees de jocs, no?, infantils, vaja, utilitzables tot l'any, netes, i també hem anat canviant els jocs. Això també s'ha anat fent. I després el que s'ha fet és millores d'accessibilitat, com comentaves, tant al Torres i Bages, que ara s'ha acabat, el que és la zona del jutjat, policia, un tema de primer de seguretat, després allà ens havia caigut bastanta gent, perquè hi havia aquells bordillos, era un tema de... fins i tot quan ho veies...
Costava
de veure si estaves en un lloc o estaves a l'altre. Tot això s'ha fet, com s'ha fet també la finalització del carrer Major de Dalt, amb l'accés, després la continuïtat del carrer Major en un lloc segur per les persones, ben senyalitzat, a nivell pla, amb una persona en cadira de rodes, o amb el carret de la compra, o amb el cotxet del
Crio,
és fàcil d'accedir-hi. I això s'ha anat fent a diferents indrets. I jo crec que anem guanyant qualitat de vida, i això és l'important d'un municipi, que la gent, no dins de casa, fora de casa, s'ho senti com seu, no? Com la plaça de la Vila, com la plaça de qualsevol dels llocs de Sant Soni que hi hagi, i carrers i voreres. I això és el que s'ha anat fent també aquest temps. I també el que s'ha fet és això, nous aparcaments gratuïts, el de la Forestal, el de la Salle, que en diem, no? El que és l'antic dipòsit de la Salle, i gratuïts, en aquest cas gratuïts. També tenim pendent remodelar l'aparcament que tenim al costat del pavelló 11 de setembre i del camp de futbol, perquè amb l'estudi que hem fet es pot pràcticament doblar les places d'aparcament, un estudi que s'ha fet de fer correccions, i queda pendent també l'asfaltat de l'aparcament que hi ha al que era l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, que també és un aparcament que ben senyalitzat i ben muntat, doncs també pot ser un lloc alternatiu per anar a l'hospital o per les escoles o per anar al centre del poble també, si els altres estan plens, també gratuït. Com ja tenim el de la Rectoria Vella, no? S'han anat posant aparcaments en llocs, diguem, estratègics, però propers, tots propers.
N'has parlat també abans, la rotonda de la C35, que també s'ha desencallat i que ja la tenim, entre cometes, ens has dit això, no? Que el primer trimestre és quan ja començarà...
El primer trimestre s'adjudicarà. Llavors vol dir que l'obra serà immediata. Igual em sembla que és el dia 19 que ve el subdirector general de carreteres, igual ell ens concreta ja quan ell creu que es començarà l'obra. Per nosaltres és un punt clau d'entrada i sortida de Sant Soni. A més, encara que l'altra rotonda de moment no es faci i es facin uns arranjaments en la part del que en diem Molí de les Planes, aquesta rotonda també ens anirà bé, perquè la persona que va amb cotxe i surt del Molí de les Planes i ha d'anar cap a Barcelona podrà venir fins a aquesta rotonda, girar i després anar a direcció Barcelona. No, com ho diria, eliminar perills de la C35, dels girs aquests que s'han de fer o que es fan de vegades, no? Envaint els dos carrils i en perill de que tinguis algun accident.
És a dir, ja ho anirem veient.
Sí, de fet, els accessos a la vila, alguna vegada ja ho he explicat, els accessos a la vila també és un tema de planificació. Fa uns anys que vam arribar a un acord amb el govern de la Generalitat d'anar-ho fent. La primera actuació que es va fer és la de l'entrada de l'autopista, que també a Sant Soni la gent ara potser no se'n recorda, però en repercutia en que hi havia una embossada a la C35 i de vegades de sortida de Sant Celoni, hi havia una embossada. L'altra actuació també està feta, que és el segon túnel, tenir dos túnels a Sant Celoni, dos forats per passar per sota la via del tren, això també ho vam aconseguir que es planifiqués i que s'adjudiqués l'obra. L'altra era les dues rotondes, que aquest és el que ara hem buscat una solució alternativa per les dues rotondes a nivell. També ha canviat el trànsit i creiem que, bueno, i creiem i sabem, no?, econòmicament, que són rotondes que costaven més de 10 milions d'euros i que en aquests moments els pressupostos de la Generalitat no ho permeten, però si nosaltres us plantegem aquestes dues alternatives i es van acceptar i tenim els dos projectes fets. També hi ha una cosa que es va demanar l'altre dia en el ple, que era un pas subterrani que hi ha pels peatons de les persones de Riells o de la Vall-llòria que volen anar, no?, els de la Vall-llòria al mercat de Riells o volen accedir a la farmàcia, etc., que hi ha un problema d'accessibilitat, que no hi ha les rampes adients per passar, no?, ni en cadira de rodes. I aquesta setmana vam estar amb l'alcalde de Riells a Girona, perquè això és carreteres de Girona, i hi ha el compromís que estan fent un projecte de rotonda a Riells, doncs que en aquest mateix estudi posarien aquest pas per buscar la solució d'accessibilitat en aquest pas.
Has comentat també que amb el tema festes sí que hi ha hagut com una petita reducció. Amb el món cultural i associatiu, en aquí hi ha també com un puntal que suposo que ha ajudat en aquesta possibilitat de poder reduir però mantenir activitats, és amb el teixit associatiu que tenim, no? I cultural.
Importantíssim. Més d'una cosa que igual es contractava fora, no?, que tenia una despesa important, en part s'ha suplert amb la vitalitat de les entitats del nostre municipi, no?, a nivell de teatre o d'activitats al carrer, o ens ho ha fet gent, entitats d'aquí, que també és una manera d'ajudar que aquestes entitats, no?, continuïn fent coses, però perquè són molt actives. i fan molta feina aquestes entitats, no? Són entitats que algunes d'elles via ajuntament tenen la seva subvenció per fer coses i després les entitats també el que valoren és que disposen d'uns equipaments per fer segons quin, no? Quines activitats fan, doncs disposen, com dèiem abans, no? D'equipaments, ja sigui pavelló, ja sigui l'Ateneu, ja sigui la sala petita de l'Ateneu, no? Tot un seguit de coses, l'escola de música, que es posen al seu abast també, o altres equipaments, com pot ser Can Ramis, etc., per fer activitats ells i activitats de cara al poble, que és els que després en gaudim.
Una de les altres apostes del poble a l'inici de mandat, que en vam parlar fa gairebé 4 anys, era fomentar Sant Celoni com a un punt turístic. S'ha aconseguit?
Jo crec que ho anem aconseguint. Ho anem aconseguint, però també hem de ser realistes, no? Estem on estem, la gent que ens passa de vegades, i per exemple va al Montseny, la majoria està demostrant, no? Amb estudis que són persones o famílies que passen i són d'un dia, vull dir, venen al matí, migdia i se'n van a la tarda, vull dir, això ho hem... Però en canvi, jo diria que hem començat a pensar en turisme quan hem resolt problemes greus de Sant Celoni, també això, hi ha molta gent, fins i tot gent nouvinguda, això no ho ha conegut, no? Un municipi empudós, un municipi, no?, complicat a nivell de urbanístic, fins i tot, no?, de no tenir rotondes a dins del poble, no tenir carrers amples, no tenir llocs de connexió, llocs d'estada, una rectoria vella arreglada, etc etc. Jo diria que tot això ja s'ha aconseguit anys enrere i ara sí que és anar consolidant diversos temes. Un, nosaltres hem reforçat aquesta marca que es va crear a la legislatura anterior de bosc, cuina i patrimoni, no? Intentem reforçar-la, aquesta marca, per exemple, amb l'impuls del col·lectiu Sant Celoni Cuina. Això és una cosa novedosa, no hi era, i en canvi són gent que amb esforç, restaurants que amb esforç de Sant Celoni, doncs s'apleguen amb diferents activitats que fan, que promocionen i que entren amb això del teatre i forquilla, etc etc, que és un benefici mutu. Ara, per exemple, d'aquí uns dies es fan a l'Ateneu l'entrega de premis del campionat de motociclisme de la província de Barcelona, no? Promocionat per la Diputació i la Federació de Motociclisme. Doncs la idea és que quan, perquè ha sigut així molt, ens ho han demanat molt de pressa i corrent, però quan la gent arribin allà, les famílies, perquè seran més de 150 famílies de fora, doncs que trobaran un fulletó on te dirà els possibles restaurants amb el telèfon i intentarem, perquè hi ha una reunió aquests dies amb els restaurants de Sant Celoni, si hi ha un petit descompte o així. Això ho hem fet ja alguna vegada, ja s'ha fet. És promocionar Sant Celoni, que la gent es quedi aquí, que no arribi aquí, que marxi, i de vegades, si podem, ho fem per avançat, que ells puguin tenir la informació ja i puguin trucar uns dies abans i puguin quedar-se. Això és, jo diria que és la manera de fer poble, de que la gent es pugui quedar aquí. Si es queden aquí a dinar aquell dissabte, igual fan una volta per la zona comercial i compren, no, un bolso, unes sabates o alguna cosa d'alimentació. Això ho hem fet. Després el que s'ha fet també és consolidar i dinamitzar l'oficina de turisme. Tenim el distintiu ja de qualitat SICTET, que és un distintiu que... no? De qualitat de la nostra oficina, i també el que s'ha fet és que és un punt d'informació dels parcs tant del Montnegre com del Montseny, també via Diputació, és un punt que dona informació dels diferents parcs. S'ha reforçat la web Sant Celoni Turisme, s'han fet dos nous itineraris, recordem escultures al carrer, de poder fer un itinerari que hi ha un fulletó on les diferents escultures que tenim al carrer posades durant aquests anys, i un itinerari pel centre de la vila, també, no? Que puguis, no?, veure els llocs interessants que tenim a Sant Celoni. I amb aquests dos ja n'hi ha actualment 7, no? Pots anar a Vilardell i a la Cova del Drac, l'últim viatge de Quico Sabater, saber el recorregut que va fer en Quico, les Llobateres, és un espai que vam guanyar en aquella zona, l'Església Parroquial de Sant Martí i la Torre de la Força. Són aquests 7 itineraris que ja pots fer. Com deia abans, s'ha fet les noves fires, la d'en Loni, la tardor gastronòmica, i consolidar la de Nadal, i també es fa una fira a la Vall-llòria, la Fira de l'Esperança, és la festa major del 8 de desembre. I després també és donar suport als comerciants de la vila, quan algun carrer o, no sé, carretera vella vol fer, no, com botigues al carrer, doncs l'Ajuntament el que fa és, d'alguna manera, ajudar, senyalitzar aparcaments i que es pugui fer. També, segurament abans de l'estiu, ja s'ha fet i està encarregant-se s'ha fet un pla de senyalització viària integral i patrimonial de Sant Soni, o sigui, tot el tema de senyalització que ara és molt, jo diria, confús, no? Hi ha llocs que hi ha moltes senyals, són senyals de diferents tamanys, de diferents coses, es racionalitzarà i serà molt més clar amb lames d'aquestes reflectants a la nit, etc, que tindrem molt més assequible per la gent, no pensant en els que hi vivim, que ja coneixem
Sant Soni,
pensant en un de fora que entri per un lloc o l'altre de Sant Soni i vulgui anar a algun dels llocs interessants o vulgui anar de pas i sàpiga cap on ha d'anar, perquè ara realment això ja està encarregat i abans de l'estiu estarà col·locada tota aquesta senyalització. I també hem participat en estants del com a Baix Montseny, ja, de fires i events, no? A la Triatló de Barcelona, a la Fira de Sabreda, a Cànoves, no? No només quedar-nos aquí, sinó dir, bueno, anem a fora i expliquem el que fem com a Baix Montseny. Aleshores, també hi ha un acord pel desenvolupament i l'ocupació del Baix Montseny, conjuntament amb altres municipis del Baix Montseny, que també tira endavant això. Ja ens hem posat d'acord. Es farà, mirarem de casar les fires d'un lloc i l'altre i que no coincideixin.
No se solapin.
Elaborarem conjuntament material de Baix Montseny Turisme i es posarà en marxa una app, no?, amb 5 itineraris de natura dels diferents llocs. I serà tant a Palau com a Sant Soni podrem no, entrar en un o l'altre i fer aquests itineraris. I
depèn ja on ens trobem.
Sí, podràs, no, via mòbil i tal, doncs fer itineraris. Jo crec que és anar avançant amb el tema de turisme, sabem que no som un municipi de costa que, no, que doblem la població, però sabem que podem fer coses que i puguem cridar gent d'altres indrets.
Sant Celoni és prou maco perquè la gent pugui venir aquí i estar-s'hi uns dies.
I tant, és molt maco i poden veure cosetes molt interessants. Jo recordo molt, bueno, i a més m'emociona, que una vegada que va venir a fer una conferència per Sant Jordi l'Ernest Lluch, doncs em va dir, alcalde, diu, jo vinc d'incògnit a Sant Celoni, em poso allà al corbaire i admirar la façana
de l'església,
que estava molt malmesa. I em va fer un advertiment, diu, si no feu manera, aquell dia, el dia de Sant Jordi, si no feu manera que s'arregli, jo diré alguna cosa. I quan li vaig dir, no, ja hi ha un pacte amb el bisbat i amb la Diputació, que ja s'està fent el projecte i s'arreglarà. I ell va dir, excel·lent, perquè estava preocupat perquè era una joia que teníem a Sant Celoni i una joia a Catalunya i que es podien perdre els esgrafiats. I bueno, ho vam recuperar. I també és un lloc a admirar, com la Torre de la Força, com la Rectoria Vella. Hi ha llocs indrets com el pont de la Tordera, el pont que sí que connecta ara, no?, Sant Celoni, sí, i Palau Tordera, i les Llogateres, altres llocs tant de natura com de temes arquitectònics, no? Sant Ponç, l'ermita de Sant Ponç, i l'indret natural que tenim, no?, al voltant, i el Montnegre, etc, o la Vall-llòria, Can Bruguera, no?, espais molt interessants de visitar.
Joan, ara que estem parlant de turisme, també hi ha un tema pendent com és el Museu del Bosc. Com està ara? En quin moment es troba?
Bé, el Museu del Bosc va fent camí. S'està acabant el projecte, i un dia d'aquests es presentarà el projecte constructiu. També s'han fet unes jornades a nivell tècnic amb gent d'universitat, de la Generalitat, per veure l'enfocament que es donava al projecte museístic. Una part pot ser la tècnica i científica del doctor Wagensberg, i després, si vol, afegir el temes, diguem-ne, d'actualitat, no? De bioeconomia, tot un seguit de coses que a nivell tècnic estan fent bullir l'olla. I aquest, fa pocs dies es va fer una jornada i en queda pendent una altra, i bueno, allò, conclusions, i poder tenir el vestit més a mida del que avui en dia es demanda i el que és interessant posar en el projecte. També s'ha de dir que a nivell urbanístic els veïns fa pocs dies que també van estar d'acord els propietaris d'aquella zona de fer un canvi d'un carrer que passava ben bé gairebé pel mig de lo que ha de ser el projecte Museu del Bosc. Això immediatament, no?, es portarà en un ple i es corregirà. I després també el que s'estan buscant és complicitats. És un projecte d'una dimensió que no pot assumir un ajuntament, sinó que és un projecte d'una dimensió que ultrapassa el país, fins i tot Catalunya i Espanya. I aleshores, fins i tot, què veiem? Que el 2006, recordo, jo estava d'alcalde, vam començar amb aquest projecte de museu forestal, en dèiem, després s'ha dit Museu del Bosc, i ara hi ha el que en diuen els que tenim, no?, d'iniciadors, el Martí Boada, el Wagensberg, i la gent que hi està treballant, Museu Europeu del Bosc. És un pas més. I aquest pas més vol dir que se li dona la importància que té, se li dona la importància a la inversió que s'ha de fer, i això vol dir complicitats i recursos que han de venir de fora. La setmana entrant anem a una compareixença al Parlament de Catalunya, a la Comissió d'Agricultura, a explicar a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya el projecte, per tal de això, sumar complicitats de govern, sumar complicitats dels grups polítics, no?, que hauran de decidir en un moment o altre l'ajut, el patrocini o el manteniment d'aquest projecte, i això, com dic, va fent camí, no?, amb contactes que es tenen amb Europa, amb contactes que es tenen amb diferents institucions.
Clar, pel que dius, ha canviat una mica del que era més un museu, una cosa més
forestal,
local...
Forestal, més d'una dimensió més sí. local...
Més acotada.
De país, sí, més acotada, sí. A una cosa que també el projecte ja ho diu, no?, que ha de ser un referent. I aquest referent vol dir això, referent a Europa. Per també, i els costos s'han de mesurar molt i s'ha de buscar una esponsorització, això, complicitats del mateix país, perquè, bueno, perquè hi seria un revulsiu, això, com parlem de turisme, també seria un revulsiu, no cal dir-ho, això sí que seria, no?, una icona posada en el mapa Sant Celoni.
Estem a febrer, el maig és el que hem dit, hi ha eleccions. Què queda per fer en aquests propers mesos?
Ai, mare de Déu! Bueno, queden per fer, el que deia, coses que tenim a tocar dels dits i que s'estaran fent, abans, o igual han començat o no han començat abans de les eleccions, com pot ser el Cafè de l'Ateneu, que també serà un indret, no?, d'empenta cultural, no?, i de servei per si mateix, però també de servei al complex d'escola de música, sala de l'Ateneu, tant petita com la gran. Ens queda, ja ho tenim adjudicat, però hi ha un problema, bueno, no un problema, un tema d'acabar de fer uns tràmits, al sanejament de la Vall-llòria. Per mi és molt important, són coses que no es veuen, però que les aigues de la Vall-llòria, no?, les clavegueres de la Vall-llòria vagin amb una depuradora, que ara actualment no hi van, doncs per mi és molt important, i això ja està adjudicat, es firma, si no recordo malament, la setmana que ve. Un dels temes que també em preocupava, a part dels temes de sanejament, era el de l'aigua potable de Sant Celoni, que ja estava planificat fer una com en diem, una ETAP, no?, una estació transformadora d'aigua potable, que és una potabilitzadora, és, no?, que l'aigua actualment és potable i no tenim cap problema, però sempre es pot millorar la qualitat de l'aigua, i també es pot millorar que amb els recursos propis que tenim, l'aigua que ve de la Vall-llòria, l'aigua que ve de la Tordera, doncs durant tot l'any puguem fer servir qualsevol d'aquests recursos, com deia, amb una instal·lació moderna. Aquesta instal·lació fa pocs dies que ha començat a funcionar, la vam visitar l'altre dia els grups municipals, i properament hi haurà una jornada de portes obertes el mes de març perquè la gent també ho pugui veure. Això ens ajudarà, una, a que, per exemple, quan hi ha pluges i l'aigua de la Tordera doncs baixava en terra, era marró, era de color marró, clarament, doncs no es podia utilitzar. En canvi, ara hi haurà un sistema de filtració, un sistema de tractament que farà que aquesta aigua es pugui utilitzar en qualsevol moment de l'any. I hem de tenir en compte que Sant Celoni, que era un poble que havíem tingut problemes anys enrere amb el tema de l'aigua, ara actualment, per exemple, estem connectats en Campins i estem connectats en Santa Maria per la Tordera, per ajudar-nos els uns als altres. Però en el cas, per exemple, de Campins, quan és l'estiu, des de Sant Celoni els hi hem de donar aigua perquè ells no en tenen suficient. O, per exemple, ara fa pocs dies, Santa Maria per la Tordera va tenir un problema d'aigua també per això, per un episodi de pluges, i des de Sant Celoni els hi van poder donar aigua. I al revés seria, vull dir que per mi lo important és que hi hagi aquesta idea de mancomunar serveis o d'ajudar-nos als municipis als altres quan podem. I ara això ho permetrà aquesta instal·lació que ja ha passat els controls sanitaris, Sanitat ha dit ok, i que reuneix totes les condicions per utilitzar, jo crec que és molt important, els recursos propis que tinguem, que no tinguem que connectar-nos amb una aigua d'un altre lloc molt més cara, i que mediambientalment sempre és millor els recursos que tenim a la zona. La carretera vella estarà començada, també, però es podrà veure al cap de poc temps. L'escola Soler de Vilardell, la nova escola Soler de Vilardell, per mi és importantíssima, tant com l'edifici de cicles formatius, no? Aquestes dues, d'una combinació d'escola-formació. Veurem la rotonda, la C35, està claríssim. Veurem, no diré aquests propers mesos, però hem de veure d'aquí poc temps aquesta bona connexió entre el barri de les Illes Velles, la carretera comarcal i també el polígon Molí de les Planes. Veurem el camp de futbol de la Vall-llòria, que també es remodela, perquè el nostre està, el camp de futbol de Sant Celoni està, jo diria, amb una sobresaturació de practicants, que ja és bo, però tindrem el camp que serà per la Vall-llòria, que té equips, però també serà una manera de poder traslladar doncs, equips de Sant Soni
l'activitat
cap allà. Això és importantíssim. I després sempre queden coses per fer, però de les coses, jo diria, capdals, estaran força resoltes. Segur que de cara al proper mandat hi han coses engrescadores a fer i necessàries. Les explicarem, no? Els diferents grups segurament les explicarem i coincidirem o no coincidirem, però hi ha coses que també Sant Soni necessita i que ara, en aquest moment, econòmicament ho podem fer sense augmentar l'endeutament, a passar un endeutament com no, jo diria que l'altre no era suportable. I ho podem fer. Sant Soni té, no? Té recursos, té ganes, i la gent, jo diria que
ho reclamem.
Que més d'una cosa ho reclama, eh? I després jo volia fer èmfasis en que hi ha coses que no es veuen, però durant aquests anys també hem intentat, com que deies abans, dels parcs infantils, no? Parcs infantils, millores, i els pares i mares estan encantadíssims, eh? Veus, vaja, qualsevol d'ells, vas al de les Borrelles, o vas a la plaça Contes del Montseny, o vas a la plaça Mercè Rodoreda, i veus que hi ha més quitxalla i és més agraït, vull dir, fins i tot a nivell de seguretat, si cauen, no? És una cosa de goma, no? És una cosa més neta, etcètera, etcètera. Sí que també hi ha coses que no es veuen, però, per exemple, hem augmentat la seguretat a l'accés a les escoles, Soler de Vilardell, La Salle, Cor de Maria, de que, no? L'entrada i sortida de l'escola sempre és més problemàtica, doncs hem posat tanques, hem fet actuacions per tal de millorar. Després hi ha alguns carrers que s'han acabat ara també, el Folk i Torres, tota la zona aquella que dona l'Avinguda de la Pau, que hi havia tot un seguit de carrers que eren impracticables, hi havia gent que no podia sortir de casa perquè tenien algun tipus de disminució i no podien sortir perquè eren impracticables, i ara hem fet una solució, no una urbanització completa, però una solució per poder accedir bé a les cases, no? tant a peu com en cotxe, quan sigui el dia de demà, igual d'aquí 8 o 10 anys es poden fer les obres perquè l'import és molt, molt alt, però hem solucionat el problema d'una part de la gent del nostre municipi. I bé, coses sempre en queden per fer. I hi ha coses que no es veuen, seguretat en els edificis municipals, no? Que s'està en un pla d'augmentar temes de seguretat, de posar-los a punt. I això es va fent. I a mi hi ha temes que em preocupen, com poden ser temes de residus, temes de clavegueres, no? Que hi estem treballant i que també es va fent, però com que algunes coses queden enterrades no es veu, però que per mi és preocupant, no sé, que una part de les aigües de pluja encara vagin a la depuradora, quan no hi han d'anar, quan és una despesa inútil i que fa que la depuradora estigui gairebé al 100% i en canvi, si ho, i això ja estem acabant uns estudis per tal de també, des de fa anys ja les noves urbanitzacions, l'aigua va directament al riu, però en canvi la part antiga de Sant Soni, la carretera vella mateixa, amb l'obra final que ara es farà, tota l'aigua de pluja i es podran dirigir cap al Partagàs. Vull dir que podrem anar endreçant això. De coses sempre en quedaran per fer, però hi ha coses que s'estan fent ara, es van començar fa aquests darrers anys, continuen i han de continuar. Per exemple, temes, no sé, un dels temes que ara em ve al cap és un tema que, a més, la marató de TV3 d'aquest any ha estat dedicada, bueno, del desembre, que ha estat dedicada a les malalties cardiorrespiratòries. Dintre del que puguem, hem de posar desfibril·lador, tenim un hospital, està clar, però de vegades passa algun afer d'algun atac de cor, d'algun problema amb alguna instal·lació municipal o al carrer i hem d'estar preparats. Doncs ara, em sembla que ja està connectat el desfibril·lador que tindrem a la plaça de la Vila, al costat, a la mateixa porta, diguem-ne, de l'Ajuntament, com també estan instal·lant el de la Vall-llòria, a les afores, diguem, no? A davant de la façana del centre cívic. I això és una acció que no és que es porti ara esporàdicament, no? ni perquè la marató, sinó que amb la percepció de que hem de tenir eines per si passa, que puguem actuar ràpidament, perquè és qüestió
de segons,
eh? Poc segons i pocs minuts, i aleshores haurem passat de 0, que teníem, a 9, ja aquest any. I la idea és, això, quan parlem de temes de futur que queden, doncs de 9 igual es passarà a 14 per tenir-ne més ben distribuïts. I s'ha demostrat que és totalment necessari. Fa un any, entre un any i dos, ja en teníem algun d'instal·lat, ja vam instal·lar algun, i un estava, per exemple, en el que en diem la piscina municipal, l'equipament del sota les granotes, i gràcies a tenir aquest desfibril·lador, doncs una persona que va tenir un atac de cor es va salvar. Vam salvar una vida, i això per mi és fonamental, que estigui a l'abast de tothom, aquest aparell i poder-lo fer servir al camp de futbol, amb un pavelló, pot passar en qualsevol moment, d'un espectador, d'un jugador, de qualsevol, i poder actuar, perquè és una eina, a més, que et va parlant i et va dient el que has de fer. Vull dir que és molt fàcil de fer funcionar, a més de cursos de formació que ja s'han fet en els llocs que estan posats aquests aparells.
En llocs col·locats estratègicament. On es considera que hi ha una afluència de gent considerable.
Sí, per exemple, n'hi ha un, ara hi haurà el del Centre Cívic de la Vilaria, però n'hi havia un que estava a l'escola. Però els del futbol, quan fan futbol, l'agafen, és portàtil, i el porten al camp de futbol. I és maneres de, com ho diria, d'aprofitar l'aparell en un lloc i a l'altre. Sí, tenint a la disposició de tota la població. I això és el que... Són petites cosetes, però que crec que és un salt qualitatiu, i pensant en les persones, sempre. Però, bueno, jo estic molt satisfet de la gent del poble i de la gent del meu poble.
I de feina per fer sempre n'hi ha.
De feina sempre n'hi ha, i a més és engrescadora. I és una satisfacció deixar les coses per, no? per ara, però pel futur. Deixar les coses fetes o enfilades, allò que diuen planificades pel futur. És la satisfacció més gran que hi pot haver d'una persona que viu a Sant Celoni, en aquest cas, i que en aquest cas també ha nascut a Sant Celoni.
Precisament aquests dies hem sabut, Joan, que repeteixes com a cap de llista del PSC en aquestes properes eleccions.
Això diuen. Els companys i companyes em van fer confiança i em torno a presentar com a cap de llista. A les eleccions, no sé si s'ha copsat amb molta il·lusió, perquè hi ha projectes molt engrescadors. I especialment per treballar per tota la gent de Sant Celoni. I que sigui una realitat, per mi, la igualtat d'oportunitats. Que no hi hagi gent que quedi pel camí, perquè veiem de vegades actuacions... ahir ho comentava amb uns joves, i deia que ens ho estan posant difícil. El que havíem aconseguit amb sanitat, amb educació, ens ho estan posant molt difícil. Menys recursos per sanitat, menys recursos per educació, els deia jo a aquells nois, ells ho reafirmaven, que estan estudiant, dic, Catalunya és el lloc on s'han pujat més les taxes universitàries de tot l'Estat, i dius, ostres, els meus fills han tingut la possibilitat, altra cosa que hagin volgut o no hagin volgut, han tingut la possibilitat d'estudiar una carrera, però si ho estan posant tan difícil, sembla que vulguin tornar a tenir una diferència de classes socials, i això és el que jo, mentre sigui l'Ajuntament o sigui un ciutadà, no? Com a ciutadà, em queixaré i demandaré uns serveis. Mira, parlava abans de l'Ernest Lluch, que va ser, quan ell era ministre, que es va posar la sanitat universal per a tothom. Doncs jo lluitaré sempre perquè la sanitat pública, l'escola pública i les escoles amb el seu conjunt, que a Sant Celoni jo diria que tenim diversitat d'escoles públiques i concertades, doncs que la gent tingui la mateixa possibilitat d'accés a tot arreu.
Anirem seguint tot el procés electoral des d'aquí la ràdio.
Sí, que encara no és campanya, eh?
No, encara ens queden uns mesos per endavant. Això és comiat primer d'aquest mandat, i després ja vindrà tot el procés electoral.
Sí. Que ha de ser normal, que ha de ser positiu i que ha de ser per tota la gent.
Doncs moltes gràcies, Joan.
Doncs fins la propera, a la vostra disposició, i ha estat molt agradable compartir una altra vegada amb Ràdio Sant Celoni aquesta estona. I amb els oients que ens escoltin d'aquí pocs dies.
Exacte. Avui estem a dia 5 de febrer. Aquesta entrevista la sentiran tots els nostres oients el dia 11, el dimecres, i després es podrà descarregar posteriorment a santceloni.cat/ràdio a la carta. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.